Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
El nombre de pacients ingressats per coronavirus a l'Hospital de Sabadell ha baixat en una quarantena en una setmana. Actualment, el taulí té 84 malalts amb Covid-19, dels quals 13 són a la unitat de cures intensives. Una incidència de la pandèmia que també va en retrocés. En el cas de Sabadell, la incidència acumulada a 14 dies és de 685 casos per cada 100.000 habitants. També baixen el risc de rebrot, els 612 punts, i la velocitat de contagi, el 0,89. En els pròxims minuts ens fixarem en la pandèmia, però ho farem avui des de les conseqüències que aquest virus està deixant en les persones que han passat la patologia. Ho fem conversant amb el doctor Manel Cervantes, president del Comitè Covid del Taulí i cap de la unitat post-Covid. Doctor Cervantes, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Fixem-nos avui en això, en els pacients que han passat aquesta malaltia al llarg de tota la pandèmia. Tindrem temps de repassar l'actualitat també de la pandèmia amb el doctor Cervantes, aprofitant que el tenim aquí, però volem començar per aquesta part. No sé si tenen aquesta xifra, doctor Cervantes, però més o menys de tots els pacients que acaben agafant el virus i que han agafat el virus, quin percentatge li queden seqüeles?
Aquesta xifra és molt variable, perquè hi ha gent que ha publicat sèries àmplies amb afectacions del 3-5%, i altres que diuen que pot arribar a ser fins al 50%. La veritat és que nosaltres, si veiem els casos que hem etiquetat com a tals a l'hospital, que són al voltant de 800, doncs això seria el 10% del 8.000 que han ingressat. Però clar, és que a la nostra zona hem diagnosticat, entre nosaltres, la primària i els tests d'antígens, 125.000 persones, amb la qual estaríem parlant, afortunadament, d'un percentatge molt baix. Però és igual el que sigui. O sigui, tu, aquests centenars de persones, explica'ls si és el 3 o el 10 o el 20. Els és igual. O sigui, la gent que té aquests símptomes els té i no se'ls inventa. O sigui, és una malaltia certa. El que passa és que probablement és una malaltia de les quals sabem molt poques coses, de les que ens temíem moltíssims efectes greus i persistents, i que afortunadament aquests estan sent pocs. Pocs, però no menyspreables. La gent que li toca s'ho passa molt malament fins i tot un any després. Però no és el que ens temíem al començament, quan ens pensàvem que totes les pneumonies acabarien fent una fibrosi pulmonar, que tota la gent que es marejava i no es podia concentrar acabaria fent una demència. Tot això no està passant. El que sí que hi ha és una sèrie de manifestacions, sobretot de fatiga crònica, que són molt molestes, però que tenen una clara tendència a la milloria amb els mesos conseqüents. I després queden alguns casos d'afectació cardíaca o del ritme cardíac, que també són molestes, que afortunadament no evolucionen a insuficiència cardíaca greu, però que necessiten un seguiment especialitzat. I aquí sí que voldria dir que la unitat Covid l'únic que fa és promoure que això s'investigui i es tracti coordinadament, però no som una unitat concreta al taulí que sapiguem molt d'això. I el que fem és, hi ha un grup d'estudi liderat pels reumatòlegs que estan fent molt bona tasca, estem els internistes i els infectòlegs que ens assegurem de que el virus no hi sigui, perquè aquesta era una gran preocupació a l'inici. Covid persistent és un mal nom, perquè sembla que és que continuem tenint el virus, i això no és cert. El virus és una infecció aguda que desapareix en poques setmanes, i el que queda és una reacció inflamatòria que a algunes persones els hi afecta molt.
Saben a hores d'ara què és el que fa que alguns pacients tinguin aquests símptomes i d'altres no?
No, tenim algunes dades d'estudis interessants. Per exemple, un que demostra que els pacients que han tingut una malaltia prèvia molt coneguda, que és la mononucleosi infecciosa, poden tenir un virus persistent que es diu el virus d'Epstein-Barr i que al passar la Covid es reactivi. Això s'ha demostrat en alguns casos, no sabem si seran molts o no al final, però ho estem mirant, i això ho explicaria perquè aquest virus ja és el causant del que normalment s'anomena síndrome de fatiga crònica, que fa molts anys que coneixem. O sigui que hi hauria una explicació plausible. Aquest seria una part. La segona part seria la gent que té alteracions neurològiques, si vols, no molt greus, però que afecten a la concentració, a la capacitat de llegir molta estona, fins i tot, en alguns casos, al rendiment laboral de la feina que estiguessin fent. I això no sabem per què es produeix. Estem veient que algunes estratègies de rehabilitació funcionen per millorar, però no sabem la causa. I aquí sí que volia fer una parèntesi amb un tema que a vegades la gent que pateix aquests símptomes es queixa, que és que no els hi fem prou proves. Les proves no curen les malalties, les proves ajuden a diagnosticar-les bé i quan saps si hi ha un tractament, a posar-lo. Això, per desgràcia, ho trobem poques vegades. Hem detectat alguns pacients que fan una inflamació nerviosa que necessita un tractament amb corticoides o amb globulines, altres que han fet malalties autoimmunes que podem demostrar amb analítiques i que llavors també tenen un tractament, però la gran majoria això no ho trobem. I, per tant, continua sent una malaltia que requereix molt estudi, molt bon tacte amb els pacients, perquè no es pensi que no els hi fem cas, sinó que tampoc els podem enganyar. Miri, hi ha aquesta cosa màgica que li farem i es curarà. Doncs no, això no existeix.
Per tant, ara per ara hi ha molts pacients en què no hi ha un tractament.
No, no, és que aquesta malaltia de per si no té tractament. O sigui, les seqüeles postvíriques de totes les malalties víriques evolucionen, afortunadament, a millor la majoria de les vegades amb el temps, però no tenen un tractament específic. I aquests casos concrets que et dic que hi ha un tractament són coses molt, molt excepcionals. No hem d'esperar que tingui un tractament concret. El que hem de buscar són estratègies de millora. Assegurar que no hi ha efectes greus, per exemple, cerebrals, de coagulació, del mateix pulmó que ha deixat seqüeles, tot això, tenim eines per mirar-ho. El que passa és que la majoria de les vegades tot això surt bé. I que surti bé no vol dir que la gent no tingui malaltia. Vol dir que, com a mínim, no la curarem fent aquest tipus de tractament. Després hi ha una eina molt, molt important, que és la rehabilitació. I la rehabilitació no vol dir passar-te moltes hores en un gimnàs o en un hospital. La rehabilitació vol dir decidir quins són els exercicis concrets, psicològics o musculars, per recuperar. I això la gent ho fa a casa la majoria de les vegades. Vull dir que tot això estem veient que funciona, perquè al final, mesos després, la majoria dels pacients estan millor.
Per tant, les seqüeles al principi, jo recordo quan parlàvem al principi, molt, molt al principi, després de passada la primera onada, quan ja es podia començar a pensar una mica què havia passat amb totes les persones que havien passat aquest virus, es parlava molt de les seqüeles respiratòries. Les seqüeles respiratòries a hores d'ara són de les més importants o ja no?
No, ja no, ja no. La veritat és que aquestes són les primeres que ens van preocupar molt amb dos aspectes. El primer, que el pulmó quedés molt malament, amb una fibrosi, i que això obligués a estar amb oxigen tota la vida, a trasplantaments pulmonars, etc. Aquesta incògnita ens va preocupar molt. Això, la tendència és a la milloria. En alguns casos que no, molts d'ells perquè ja tenien patologia respiratòria, però alguns de nou. Però això són excepcionals. La gran majoria d'aquests pacients, que són els que ens han ocupat més temps, sobretot del servei de pneumologia i de rehabilitació, afortunadament estan anant molt a millor. I el que és molt curiós és que darrerament s'incorporen menys pacients d'aquest tipus. O sigui, això no sabem si té a veure amb que les soques són diferents, i podria ser-ho, que la soca Omicron, per exemple, que ha fet tantíssims casos, no hagi afectat tant el pulmó, o senzillament aquells tractaments els hem après a utilitzar millor quan els malalts estan greus, per exemple, els corticoides. Després teníem una gran por de que tots aquests pacients acabassin fent problemes d'embòlies, embòlies pulmonars en primer lloc, però després a nivell. Això no ha estat tan així. Amb la fase aguda de la malaltia sí que hi ha cert risc trombòtic, i per tant s'ha de fer servir medicaments que evitin això, la heparina, per exemple, que es punxen els propis malalts a casa seva si cal, i això no ha acabat amb una epidèmia de trombosis dels pacients per culpa de la Covid. O sigui que això, les dues pors principals que teníem a l'inici no han passat. Però això no treu que tenim gent un any i mig després que encara no poden fer vida normal. I això és tan cert. Que no sigui molt freqüent no vol dir que no sigui important.
I aquestes afectacions, les primeres, recordo una entrevista amb una doctora de la unitat Covid, que em disculpi perquè ara mateix...
La doctora Moreno, sí.
Doctora Moreno, exacte, que m'explicava que s'havien detectat sobretot en les persones que havien estat a la UCI, sobretot molt temps a la UCI. Això entenc que la recuperació d'aquestes persones que estan a la UCI sempre deu ser molt més complexa, no?, i molt més multidisciplinar.
Sí, i sobretot que no sembla diferent d'altres processos que porten els pacients a la UCI a intubar, per exemple, pneumonies d'altres tipus. O sigui, les complicacions quan un malalt està intubat durant setmanes són moltes, diverses infeccions per fongs, per bacteris, i no seria una cosa específica del virus de la Covid. Sí, seria una conseqüència de què ha passat la Covid, perquè evidentment una cosa ve darrere de l'altra. Però no és una cosa concreta i, per tant, no necessita un tractament diferent, sinó que s'ha de fer el que ja es feia amb aquest tipus de pacients. Rehabilitació muscular, molt important, perquè la pèrdua de força és clau perquè no respirin bé, i després la fisioteràpia respiratòria, però que això sí que hi ha experts als hospitals i a la primària que ho saben fer molt bé.
Em parlava del reumatòleg, sí, em deia que és un equip molt important el que està treballant en aquesta qüestió. Això vol dir que ara les principals seqüeles que estan quedant són reumatològiques?
Hi ha dos tipus de seqüeles. El cansament, la fatiga crònica, que això ho veu més a l'equip de medicina interna, i els dolors. Alguna gent diu que s'assembla a la polimiàlgia o a la fibromiàlgia, que són malalties diferents. Penseu que aquestes malalties, abans de la Covid, no sabíem per què es produïen. I sempre hem tingut la sospita de que deu ser culpa d'algun virus. Però, clar, normalment els virus no venen amb onades epidèmiques de milions de casos, i aquest sí que ha vingut. I, per tant, això vindria a confirmar que segurament els virus són els que causen aquestes coses. Si és el propi virus SARS-CoV-2 de la Covid, o és un virus associat, com podria ser aquest Epstein-Barr de la mononucleosi, o el mateix virus de l'herpes, això està per saber. Però, ja et dic, moltes malalties, la pericarditis, l'esclerosi múltiple, la diabetes mateixa, es pensa que tenen relació amb algun virus i mai acabàvem d'aclarir. Potser la investigació ara, amb aquests casos, a partir de la Covid, ens doni més llum de que realment el virus va ser el desencadenant. Però també ens pensàvem al principi que el problema podia ser que el virus es quedés a l'organisme. I com et deia, aquesta és la primera cosa que fem. Primer, per tranquil·litzar els pacients de que no hi ha risc de contagi. Que quedin aquests símptomes no vol dir que encara tens la malaltia persistent. Per això no ens agrada el nom de Covid persistent. Però bueno, el nom no fa la cosa. Són seqüeles post-Covid, amb la nostra classificació, i en tot cas el que sí és segur és que saber que no el contagies i que no, la teva vida no depèn de que el virus empitjori, això ja és important. I això, entre la serologia i les PCRs, ho podem assegurar en la gran majoria de pacients. També sabem que vacunar aquesta gent que té aquestes seqüeles no és perillós, tot i que alguna persona ha empitjorat els seus símptomes durant uns dies o unes setmanes, però en canvi ha quedat protegida i, per tant, pensem que ha valgut la pena. No hi ha casos greus de polineuropatia per les vacunes que fem servir ara. Hi havia alguna a l'inici, quan es va fer servir més la d'AstraZeneca amb gent gran, però això en aquests moments no ho estem veient i, per tant, no s'incorporen nous tipus de pacients amb aquest calaix. Ara bé, ja et dic, els dolors crònics sí que tenim eines per millorar-los, encara que no curis la malaltia, i l'evidència és que aquesta malaltia va millorant i de tant en tant hi ha un empitjorament. I això sí que ho veiem sovint. Gent que es trobava molt bé i ara passa unes setmanes una mica pitjor i tornen a millorar. A nosaltres ens preocupa molt, perquè encara queden seqüeles després de molts mesos, els trastorns que et deia més del ritme cardíac, les palpitacions, les arrítmies, tot i que això no comporten que el cor no funcioni bé, però són molt molestes perquè la gent no pot fer la seva vida normal. I això, que no és ni de molt tros molt freqüent, la gent que ho té ens preocupa molt, perquè això és un tema que estem estudiant molt per intentar saber quin és el millor tractament i, sobretot, quina és la causa. Hem estat una bona temporada pensant que podia ser una inflamació del sistema nerviós, no del cor, sinó del sistema nerviós simpàtic. I això quadra, perquè hi ha altres malalties que també ho fan. Però encara hi hem de treballar molt. És una incògnita que, ja et dic, no, un especialista sol no pot arreglar. És una qüestió de posar un conjunt.
La doctora Moreno també m'explicava, crec que va ser juliol de l'any passat, fixi's, doctor Cervantes, el temps que ha passat, per tant, entenc que tenen també molt més coneixement al voltant d'aquesta qüestió, i em parlava d'aquestes afectacions de fatiga crònica i fins i tot ella parlava de dificultat de concentració, dificultat doncs, de seguir un text, etc. Deia que en aquest cas havien detectat que afectava més a gent jove que no pas a gent de més edat. No sé si amb el pas dels mesos i amb aquestes onades que han afectat molt més a gent jove també s'ha pogut detectar aquesta situació.
Jo crec que aquí hi ha factors de confusió. Per exemple, la gent jove fa més activitat amb la que nota falta això. O sigui, si no es pot concentrar amb l'ús dels mòbils o amb les pantalles dels jocs, ho nota més que no algú que llegeix amb calma i que no li afecta tant això. No, nosaltres sí que hem vist una tendència a més símptomes de tipus dolor i fatiga amb dones que amb homes, però tampoc és cap sorpresa. Les hormones poden influir en això i no és un tema de que les dones siguin més neures, per entendre'ns. No és això. O sigui, jo trauria... O sigui, pot haver-hi alguna persona, alguna, que s'hagi aprofitat d'aquests símptomes perquè li fa por tornar a treballar. Jo no dic que no. Però això és una gran excepció. O sigui, la majoria de la gent que té símptomes post-Covid, per la causa que sigui, per l'afectació muscular, la nerviosa, la pròpia depressió post-virus, que pot crear una infecció vírica complicada, tot això té explicació i, per tant, mereix resposta. La resposta no pot ser tinc un xarop màgic. Ha de ser, ho hem de mirar bé, estem aquí pel que vagi. L'experiència que estem veient majoritàriament és bona i la tendència és a millorar, però hem d'estar a sobre de cada cas per veure que això passi. I la veritat és que, ja et dic, hi ha gent que després d'un any i mig continua de baixa, però és una cosa molt excepcional. Nosaltres tenim una manera de saber això com funciona, perquè la gent que a l'any encara té símptomes i està de baixa laboral ha de passar a un tribunal mèdic. I fem molts informes per a aquesta revisió de l'any. Doncs molta gent, quan arriba el moment de la revisió, diuen ja no fa falta perquè em trobo millor. Només el fet de que sàpiga que aquesta eina està, que té dret a tenir aquesta baixa, també treu una mica d'angoixa a la situació. Però hi ha gent que després de 18 mesos encara està malament. O sigui, això no ho podem descartar, que pugui passar, però no és el més freqüent. Jo diria que a nivell neurològic també hi ha estudis en marxa, i al nostre hospital ho estan fent els neuropsicòlegs, d'unes bateries de tests senzills que es poden fer amb el mateix mòbil i que ajuden a recuperar concentració i memòria. I a algunes persones això els hi ha anat bé. Esperem que totes aquestes coses n'aprenguem més. Jo crec que a mig 2021 va fer un pas molt important, que és que un grup cooperatiu espanyol va fer una publicació important de totes les preguntes que teníem al voltant de la Covid. Això va liderar el doctor Bouza, que és un especialista ja emèrit, ja jubilat de Madrid, però que coneixem molt bé, i que va donar la tranquil·litat a la gent de dir, com és una cosa difícil, no us l'oblideu. Això hem de seguir treballant i ens hem de seguir dedicant. I no és fàcil, ni pels pacients ni per nosaltres, quan no sabem exactament el que cal fer. Però jo et diria que la situació ha canviat i que, sobretot, la darrera onada de tanta gent jove infectada no ha portat una onada de síndrome post-Covid. Això, amb això que molta gent estava preocupada, podem dir ja que no ha passat.
Uh-huh. Bona notícia, per tant. Apuntem-nos-les també, no? Les bones notícies, doctor Cervantes, i tant.
Exacte, sí.
Per tant, és una de les preguntes que li volia fer, no? Si amb l'Omicron o amb la Delta havien notat un descens dels síndromes, d'aquestes seqüeles post-Covid, em respon que amb l'Omicron no, amb la Delta tampoc?
Bueno, la Delta encara sí, eh? Pensa que la Delta va ser la predominant tot l'any 2021, o sigui, fins al desembre no ens va aparèixer l'Omicron. Estem parlant d'una cosa molt nova. El que sí hem vist amb l'Omicron és que, en general, la infecció ha sigut menys greu, en part perquè estem molt ben vacunats. Això també és una cosa que de vegades hi ha gent que diu no, és que com hi ha l'Omicron no cal vacunar-se. En aquests moments, a Hong Kong, hi ha una onada d'Omicron amb els hospitals col·lapsats i les morgues col·lapsades. O sigui, poca broma. A Hong Kong no tenen una bona tassa de vacunació com tenim aquí. I, per tant, la vacunació, malgrat la por que pugui haver dels efectes secundaris, continua sent important, la vacunació completa. Les dosis addicionals, això que es parla de la tercera, quarta, cinquena, ja en parlarem. De moment això no està sobre la taula per la gent sana, per la gent immunodeprimida sí. Però de cara al síndrome post-Covid, jo crec que estar vacunat és bo, no és un perill. Ningú ha associat que la vacunació comporti més risc de post-Covid, més aviat al revés. I l'Omicron, com fa menys reacció inflamatòria, lògicament també.
Passo pel taulí. Repassàvem al principi les xifres que ens donava ahir la corporació. Sempre passa que vostè les té més actualitzades. Per tant, jo tenia la dada de 84 malalts Covid, 13 a la unitat de cures intensives. No sé si hem millorat respecte a aquesta xifra.
Hem baixat de 80, o sigui, la cosa segueix millorant. Però bueno, estem allà. La baixada no és tan ràpida com ha sigut la baixada de casos a la població. O sigui, és molt evident. O sigui, estem amb molt menys de la meitat de casos que fa un mes, però continuen ingressant pacients. O sigui, 5, 6, 7 ingressos diaris vol dir que encara hi ha gent que emmalalteix lo suficientment greu per venir a l'hospital. Però no és les tasses de 30 pacients al dia que vam arribar a tenir a primers de gener.
Em deia que havien baixat de 80, això són 79, o són 78, o són 75, com ho tindríem?
Això sí que no heu de fer molt cas, perquè les xifres diàries després es modifiquen en funció de si es valora que aquest pacient encara és actiu o no, i ho hem de revisar durant el matí. A mi em sortien avui 79 pacients exactament, però ja veurem al final del dia quan
serà. Perfecte. I a la UCI
tenim un
tenim...
quadre d'acomanament que això ho té activat a l'hora, no diria al minut, però sí a l'hora. Però després hem de matisar aquests pacients que ja porten molts dies, si a lo millor ja són negatius, i durant el dia ho sabrem. Però sí que la tendència és, sobretot, que a crítics hi ha molt pocs ingressos nous, o sigui, hi ha molt pocs malalts nous que necessitin intubar-se i estar amb risc de malaltia respiratòria i per la vida. Això és bona notícia, però encara hi ha, sobretot, gent gran ara, gent gran tant de casa com de les residències, que torna a infectar-se. No és un increment, però sí és que no acaba de baixar, i això estem encara, jo crec, durant tot el mes de març tindrem malalts ingressats segur, i ja veurem a partir d'aquí què passa.
Li volia preguntar també, perquè aquest matí escoltàvem o vèiem, doncs, que avui hi ha reunió del Consell Interterritorial de Salut. El president Pedro Sánchez explicava en una entrevista a Televisió Espanyola la voluntat, doncs, que aquest Consell avui aprovi acabar amb les quarantenes també per les persones no vacunades, quan siguin contactes estrets de positiu. Li sembla una bona mesura?
Jo crec que el que estem fent és baixar a poc a poc, perquè ningú ens pugui dir que s'ha fet de pressa. Però, sincerament, la meva opinió és que les mesures que no queda clar que estiguin servint les retiraria totes. I si no és de cop, doncs que sigui en 2 o 3 setmanes. Però no veig cap motiu en aquest moment per tenir altra precaució que la gent que estigui malalta des de l'arbre respiratori, tos, febre, mal de cap, es quedin a casa aquesta setmana i tornin a treballar la següent. Si a més es fan test, doncs mira, ho comptarem millor, però no és transcendent. En aquests moments no estem perseguint cas a cas per tallar una onada. Aquesta onada ja està de baixada i els perills venen per l'obvi. Venen perquè ara ve el mobile i hi haurà molta gent, vindrà molta gent, veurem què passa, però això no ho canviarem per normes, quarantenes ni tancant els bars. Ho veurem. I igual que amb les escoles, la gran por que teníem a la retirada de mesures, doncs està veient que no ha passat res, que segueixen baixant molt els casos, doncs jo espero que amb les activitats ciutadanes, amb el camp del Barça ja no ha passat, ara veurem si amb les discoteques acaba de millorar tot, però el mobile sí que no deixa de ser 80.000 persones noves de cop que faran vida social i que s'ha de vigilar, això és cert, però no amb mides estranyes, vigilància epidemiològica, o sigui, mirar sobretot que no arribi cap soca nova, que de moment no hi és, però que això òbviament s'ha de vigilar a nivell mundial, no Barcelona o Catalunya, sinó que és una cosa que hem de fer tots.
Per acabar, l'altra qüestió que és damunt la taula, retirada de mascaretes en interiors. El conseller Argimon deia fer-ho ja a les escoles, mira què passava, i al cap de 3 setmanes, un mes, fer-ho a la població general.
Impecable, a mi em sembla molt bé. I jo crec que les mascaretes en llocs tancats, mentre faci fred i estiguem molta gent a dins de llocs tancats, no són sobreres, no fan cap mal. No està demostrat que això ens salvi molt, però probablement no fan zero mal i podria funcionar en llocs tancats. En canvi, a l'aire lliure no. Les escoles és diferent. A les escoles no estem parlant de si són llocs tancats o oberts. Estem tancat de que pensar que els nens fan grups bombolla és una fal·làcia. Els nens acaben socialitzant, i si no és a l'escola és quan surten, quan van al hockey o quan van a casa dels amics. I, per tant, amb els nens que fan malaltia lleu, no fer res. I no fer res vol dir que si el nen té febre es quedi a casa aquests dies i ja està. I, per tant, tinc la impressió que l'escola està molt clar. M'ha agradat molt la postura d'aquests dies del conseller, tant d'educació com de sanitat. Amb les escoles ja ho tenim estudiat tot, ja sabem el que passa. Si no ve una soca diferent que afecti més els nens, deixem-ho de mirar, i punt. Amb els adults, i sobretot amb els adults vulnerables, la mascareta és barata, la podem seguir fent servir, i jo no la trauria tan fàcilment del nostre panorama visual. Ara, obligatòria, no.
Doncs ens ho apuntem. Doctor Cervantes, en seguirem parlant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé, que tingui una bona setmana.
Moltes gràcies a tu, Mireia. Bon dia.
Adéu, bon dia.